Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Novetats en relació al cas de la violació múltiple de Sabadell. L'Audiència de Barcelona ha decretat l'ingrés a presó d'un dels 9 detinguts per aquests fets. L'home, que respon a les inicials JB, es trobava en llibertat amb mesures cautelars des que va declarar davant del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell que investiga aquest cas. En la seva interlocutòria, el tribunal afirma que no poden provar que el sospitós participés directament en l'agressió sexual. Amb tot, afegeix que es trobava a l'immoble en el moment dels fets, juntament amb altres persones, i que això va exercir un grau d'intimidació a la víctima que li va impedir intentar fugir. Per la gravetat de l'agressió i perquè considera que existeix un elevat risc de fuga, l'Audiència ha dictat una ordre de recerca i detenció contra ell per tal que ingressi a la presó. L'individu s'assumarà així a l'altre sospitós que es troba entre reixes des que la víctima va denunciar la violació, al qual se'l considera un dels autors materials de la mateixa.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Yeah.
El canvi de nom de la plaça Mercè no agrada a tothom.
Alguns comerciants de l'espai creuen que el fet que passi a dir-se plaça de les dones del tèxtil els pot arribar a perjudicar. Així ho apunta Maria Àngels Moya, treballadora de la botiga de productes de perruqueria Jovis.
La veritat no m'agradaria molt perquè la gent ja està acostumada al nom on està situat i el canviar el nom hi ha molta gent que s'embolicarà. O sigui que a nosaltres realment sí que ens afecta.
No obstant això, altres persones consultades per Ràdio Sabadell s'han mostrat favorables a executar el canvi que s'hauria de fer oficial el pròxim 7 de maig.
Martí Sanabria és el nou cap del Parc de Bombers de Sabadell.
Avui s'ha fet oficial el seu nomenament. Sanabria, que arriba procedent de Martorell, acumula 27 anys d'experiència al cos d'emergències i 10 més com a forestal. Martí Sanabria substitueix Quim Moya com a cap del Parc de Sabadell, que s'acaba de jubilar i que ocupava el càrrec des del 2015.
Antonio Hidalgo entrenarà el Sabadell fins a final de temporada.
L'exarlequinat ha estat l'escollit per la directiva del centre d'esports per intentar redreçar el rumb de l'equip i evitar el descens a tercera. Hidalgo, que va jugar al Sabadell durant 3 temporades i mitja, arriba procedent de l'EAK Larnaca, de Xipre, amb qui ja ha rescindit el seu contracte. El de Canovelles arribarà demà per ser presentat a la tarda i dirigir el seu primer entrenament abans del seu debut a la banqueta contra el Badalona diumenge que ve.
Una informació que us ampliem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Encara mantenim la presència d'alguns núvols en alguns sectors de Catalunya, en d'altres ja hi fa més sol i aquest sol ha permès que les temperatures hagin pujat durant aquestes últimes hores. Per exemple, punts costaners tenim ja temperatures de 18 i 19 graus. I més que han d'anar pujant de cara a aquestes properes hores, però també a la vegada aniran creixent nuvolades en zones de muntanya que també han de descarregar alguns ruixats. S'espera que els més importants descarreguin cap a l'interior dels comarques de Girona, localment acompanyats de tempestes d'alguna calamarsada, i durant la tarda també podran afectar zones del voltant, sobretot en zones del litoral. Cal destacar que aquesta propera nit encara mantindrem el temps inestable amb força núvols i amb alguns plogims o ruixats cap a la meitat nord del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. I pel que fa al transport públic, hi ha alguna incidència a aquesta hora? Li preguntem al Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia, des de Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge de tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de Bujançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables, segons els diferents operadors. I això sota el moment des de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar alguns problemes a l'autopista C58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès i en direcció a Barcelona. Hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions a aquesta hora. Els mateixos problemes que trobem a aquesta hora a la ronda litoral en direcció al Nus de la Trinitat, on també s'acumulen 2 quilòmetres de circulació lenta.
La notícia del dia.
L'Audiència de Barcelona ha decretat l'ingrés a presó d'un dels nous sospitosos de la violació múltiple de Sabadell. Ho ha fet arran d'un recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia i la Defensa de la víctima. L'home, que respon a les inicials JB, es trobava en llibertat perquè inicialment el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que investiga el cas, així ho va decidir. El magistrat ja ha emès una ordre de recerca i detenció contra ell.
L'afectat és un dels 6 detinguts, tot i que n'hi ha un total de 9 que van quedar en llibertat amb mesures cautelars com l'obligació de presentar-se periòdicament als jutjats, la retirada del passaport o la prohibició de sortir d'Espanya. Ara, però, la seva situació canvia perquè l'Audiència ha acceptat el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia i la Defensa de la jove de 18 anys. En la seva interlocutòria, el tribunal argumenta que, tot i que no s'ha pogut provar que l'arrestat participés directament a l'agressió, sí que estava present a la sala on haurien tingut el lloc els fets, i això va intimidar la víctima fins al punt que no es va plantejar fugir. Tanmateix, l'Audiència de Barcelona afirma que hi ha un altíssim risc de fuga, ja que l'home no té domicili conegut ni arrelament i, a més, té en vigor un ordre d'expulsió. Amb l'ingrés a presó d'aquest home, n'hi haurà un total de 2 entre reixes pels fets que s'investiguen. El primer se'l considera un dels autors materials de l'agressió sexual i va ingressar a la presó immediatament després de la seva detenció. D'una altra banda, el tribunal també ha resolt 5 recursos d'apel·lació més que afecten 6 sospitosos. En el seu cas, el magistrat ha decidit que continuïn en llibertat amb mesures cautelars com fins ara. Els fets es remunten al 3 de febrer passat, quan un dels 9 arrestats va portar la noia per la força fins a una nau abandonada de Can Feu. Allà, segons va explicar la víctima a la policia municipal, va ser violada per 3 homes en presència d'un grup de persones que no va fer res per impedir-ho.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
Divisió d'opinions entre els comerciants de la plaça Alcalde Marcet sobre el canvi de nomenclatura d'aquesta zona, que molt probablement es passarà a dir Dones del Tèxtil a partir del mes de maig. Alguns botiguers opinen que podrien perdre clients si finalment s'acaba efectuant aquesta reforma. Tot això l'endemà que el consistori anunciés la incorporació de 5 noms nous en el nomenclator de la ciutat, entre els quals també hi ha Dones del Tèxtil, també Patricio Peñalver i Cipriano Martos, així com Clara Campoamor, encara que Patricio Peñalver i Cipriano Martos encara no tenen un emplaçament fixat en la cartografia sabadellenca. Els detalls de l'Helena Molist. Molt bon dia, Helena.
Bon dia. Els botiguers i comerciants de l'actual plaça Alcalde Marcet no veuen clar el canvi de nomenclatura que amb molta possibilitat es farà oficial el mes de maig. Aquesta zona de la ciutat es passarà a dir Dones del Tèxtil en honor a totes les treballadores de Sabadell. Des de la botiga de productes de perruqueria Jolvis, la Maria Àngels Moya, empleada d'aquest establiment, explica que té por que en canviar el nom d'aquesta plaça els clients no sabran ben bé en quina zona es troba la botiga.
La direcció és plaça Marcet. On has d'anar, la plaça Marcet? Ara li diuen, has d'anar a la plaça no sé què, no sabran quina plaça és, no? Perquè això ho fem tots. Sí, l'antiga plaça, això és que ho fa tothom, això de canviar el nom i canviar... Clar, si canvia el nom, la gent normalment diu l'antiga perquè la gent sàpiga on és.
Una queixa que se suma a la dels comerciants del carrer de la República, l'antic carrer Alfons 13, que denunciaven ja fa 3 anys que amb aquest canvi de nom també van haver de pagar pel canvi d'escriptura dels seus establiments. Per altra banda, des de la botiga de menjar saludable Veritas, situada a la plaça Mercet amb carrer Vilarrúbies, es mostren favorables a aquest canvi, ja que diuen donarà més protagonisme a les dones de la ciutat. Noelia Marquines, ajudant la secció de la botiga.
Bueno, tot el que sigui a favor de... En aquest sentit de les dones, tot el que van treballar i treballem avui dia és a favor de, bueno, a favor de qualsevol cosa, o sigui que em sembla bé i no crec que faci cap mal a la botiga ni a res, ni res.
Des de la floristeria Caral, en Jordi Caral, propietari d'aquesta botiga, explica que tot i el canvi de nom no els afecti de manera directa, es mostra favorable a aquesta substitució en el nomenclàtor.
En relació a la botiga, a mi no m'afecta en res, perquè precisament jo tinc la botiga a la plaça Mercè, però està al carrer Vilarrúbies, per la qual a mi no m'afecta en res. Vull dir, el que canvien el nom perquè els ideals aquests, pues, em sembla perfecte.
En la mateixa línia s'expressa una treballadora del banc Renta 4 Banco, veïns de la plaça Alcalde Marcet.
A mi no m'importa que canvi de nom de plaça Alcalde Marcet a Dones del Tèxtil. I per part dels clients suposo que tampoc. A veure, no els hi he preguntat, però no crec que hi hagi cap problema.
El canvi de nomenclatura arriba després que la Junta de Govern local hagi aprovat 5 nous canvis en els noms de les vies i places de la ciutat. Es tracten de les dones del tèxtil, però també de Clara Campoamor, que substituirà la plaça Antoni Llong, la plaça del Pipi, que és la que dona nom, que es dona ja nom actualment, i de forma no oficial a la plaça situada entre el carrer Les Valls i el carrer Gràcia. I finalment, dos nous noms que encara no tenen emplaçament, que seran Patricio Peñalver i Cipriano Martos. Si la ciutadania no presenta al·legacions, aquests canvis en la nomenclatura es podrien aplicar el dia 7 de maig. En cas contrari, en cas que sí que se'n presentin, la Junta de Govern haurà d'acceptar o desestimar-les en les sessions del 13 o 20 de maig.
I és un dels temes que us hem destacat en titulars. El Parc de Bombers de Sabadell ja té nou cap. Es tracta d'en Martí Sanàbria. Avui s'ha fet oficial el seu nom per dirigir el servei a la ciutat en substitució de Joaquim Moya, que va deixar el càrrec el 12 de febrer passat, just 4 anys després d'assumir-lo. El nou cap del Parc Sabadellenc, de 55 anys, ha acumulat 27 anys d'experiència com a bomber i 10 més com a agent forestal. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Martí Sanàbria arriba a Sabadell, provinent del Parc de Bombers de Martorell. Ell, malgrat que ja havia treballat anteriorment a la ciutat i als parcs de Rubí, Sant Cugat i Vilafranca del Penedès. El nou cap dels bombers a la ciutat va entrar al cos oficialment l'any 1992, però des de 10 anys abans ja feia d'agent forestal a les campanyes de prevenció d'incendis als estius. Sanàbria ha estat nomenat oficialment avui, pràcticament dos mesos després del comiat del seu predecessor, Joaquim Moya. Moya era cap des del febrer del 2015, que va substituir Vicenç Devesa quan aquest va ser nomenat cap del Parc de Bombers de Granollers. Yes.
Aprovada la primera mesura de la nova tarifació social del transport urbà de Sabadell, serà la gratuïtat dels bitllets pels acompanyants de les persones amb un grau de discapacitat del 33% o amb certificat de dependència. Es tracta de la primera acció de tot un reglament que s'ha estat treballant entre diversos departaments de l'Ajuntament i les entitats i que no estarà llest fins d'aquí a un any.
Mentrestant, però, les persones amb discapacitat del 33% o dependència, que potencialment serien unes 3.500 a la ciutat, es poden beneficiar d'aquesta primera mesura aprovada al ple municipal del mes de març. Ho ha explicat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Ara estem treballant en un reglament que aportarà un model diferent que el farà evolucionar, un model que hem estat treballant amb les entitats de la ciutat. Però mentre esperem això, com ja tenim un acord de tothom de poder arribar a tenir aquesta mesura equitativa per a qualsevol personalitat acompanyant, pues ho fem ara perquè no tenim per què esperar ni per què perdre el temps per donar aquest benefici a la gent, no?
Des del 2017, aquesta gratuïtat estava vinculada a tenir una renda baixa, de manera que rebutjaven moltes sol·licituds. En els últims dos anys, tres quartes parts de les demandes quedaven fora dels requisits. Ara el dret esdevindrà universal, una mesura pionera a la comarca.
Som l'única ciutat de la comarca que fa això, i això no es fa certament capital en tema de drets socials, i creiem que és una mesura justa i equitativa amb un problema que tenen les persones amb discapacitat, en moltes ocasions oblidat, que és el tema del sobrecost per poder fer vida normal.
L'Ajuntament calcula que la mesura costarà uns 2 milions d'euros anuals, que es compensaran amb la partida que els pressupostos municipals dediquen cada any a la TUS. Un total de 14.000 sabadellencs tenen alguna mena de discapacitat o dependència.
I atenció, perquè segur que això us interessa i molt a molts de vosaltres. Comença el termini per presentar la declaració de la renda del 2018. Aquest any, la campanya arriba amb moltes novetats, com les deduccions de l'IRPF per maternitat i de les llars d'infants per a mares treballadores, així com les orientades a famílies nombroses. A més, a partir d'aquest any ja no es podrà entregar la declaració en paper, un canvi que afecta més de 400.000 persones al conjunt de l'Estat. En total es preveu que es presentin 20 milions de declaracions, 3,5 de les quals seran garant a Catalunya.
Aquesta pot semblar una xifra alta, però tenint en compte que l'Estat hi ha més de 40 milions d'habitants, no ho és tant. Josep Maria Navarro, de la gestoria GEMSA, ha explicat al programa al matí quin és el significat d'aquestes xifres.
Si entenem que la declaració de renda és una declaració que correspon a ingressos, vol dir que una de cada dues persones d'aquest país o no tenen ingressos o tenen uns ingressos tan petits que no poden declarar-los o que no cal que els declarin. Aquí s'inclou de tot, s'inclouen nens, s'inclouen tota mena de persones, inclús els defraudadors, els que no declaren absolutament res, i per tant podríem dir que de cada dos espanyols un manté a l'altre.
Hisenda també fa un altre càlcul, que 7 de cada 10 de les declaracions que es presenti sortiran a retornar, l'equivalent a 6.000 milions d'euros. Navarro recorda que aquests diners els han de pagar els contribuents per avançat, un fet que té aquest impacte per les arques públiques.
Aquests 6.000 milions d'euros, Hisenda els rep abans, els rep per anticipat, i és uns diners que després ha de tornar. És a dir, és com si els ciutadans li fessin un préstec a Hisenda. I aquest préstec, Hisenda ens el torna, però, curiosament, ens el torna sense interessos. I al cap de, entre un i sis mesos després d'acabada la declaració. Si fem números i agafem i tenim en compte que l'interès legal del diner l'any 2018 a Espanya era del 3%, això significa que Hisenda s'estalvia uns 180 milions d'euros l'any en interessos de diners que rep anticipadament dels ciutadans i que després els hi ha de tornar.
Per fer la declaració de la renda, Hisenda compta amb les dades fiscals de les empreses per qui treballen els contribuents, així com dels bancs on tenen els seus diners. Per tant, el ciutadà ha d'afegir aquelles dades que Hisenda no té, com per exemple les deduccions a les quals té dret. No obstant això, Navarro recorda i lamenta que un 25% del PIB s'escapa del control d'Hisenda. En tot cas, la campanya de la declaració de la renda comença avui i s'allargarà fins l'1 de juliol. Les persones interessades en fer la declaració de forma presencial podran demanar cita prèvia a partir del 9 de maig.
I encara en clau econòmica us expliquem que l'atur ha pujat a Sabadell en 69 persones durant el mes de març. Ara a la ciutat hi ha 12.616 persones que busquen feina, un fet que continua la tendència del mes de febrer, quan l'atur no es va reduir, sinó que el nombre de parats va pujar, i col·loca el març com el mes amb l'atur més elevat en el que portem de 2019. La taxa de desocupació es manté en el 12,25% de la població activa. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Malgrat la pujada dels dos últims mesos, Sabadell encadenava 3 mesos de davallades. I si mirem les xifres d'ara fa un any, l'atur s'ha reduït gairebé en 800 persones i s'ha situat durant 10 mesos al voltant dels 12.500. Cal remuntar-se al període abans de la crisi econòmica de 2008 per trobar una xifra d'aturats més baixa. Al Vallès Occidental, les xifres segueixen estables des del gener, amb petites variacions i un atur pròxim a les 50.000 persones, només per sota el gener, en plena de campanya de Nadal. Aquest mes de març, la comarca ha tancat amb 275 aturats més a les llistes. Pel que fa a Catalunya, l'atur registrat va baixar 902 persones aquest mes i ha tancat en xifres de 395.000 desocupats, xifra que representa un descens respecte al mes de gener del mes de febrer del 0,23%, segons ha informat el Ministeri de Treball i Seguretat Social. Josep Ginesta, secretari general de Treball, adjudica aquest augment a la situació del calendari.
Que és un alentiment, i que vol dir que ens situem en taxes més de mitjanes europees, i que l'atribuïm, insisteixo, al fet de que Setmana Santa no estigui tan a prop del mes de març, o no hagi caigut en el mes de març, en l'àmbit d'hostaleria, però també de que l'economia catalana no és aliena a les tendències que hi ha a la Unió Europea i en els mercats globals, que impacten, òbviament, en els sectors més industrials i impacten, òbviament, en indústria manufacturera, i que, per tant, això també té un impacte real sobre l'economia catalana.
L'atur, però, té rostre de dona. Entre els aturats catalans hi ha 224.000 dones i 170.000 homes. A més, 31.000 són menors de 25 anys. A l'Estat, gairebé 34.000 persones han trobat feina i la taxa de desocupats se situa en 3.225.000, xifra que suposa un descens de l'1% respecte al mes de febrer.
Altres informacions de la jornada en format més breu. Fuita de gas a la ronda Jean Monnet, sense danys personals.
L'incident va passar ahir, pocs minuts abans de les 5 de la tarda, quan un moviment de terres amb una retroexcavadora va rebentar una canonada de gas. Els bombers van activar el pla de manteniment i reparació d'infraestructures. Finalment, la canonada es va taponar sense incidents.
Un conductor begut xoca contra un camió a l'avinguda d'Andreu Nin.
L'accident de trànsit va tenir lloc ahir a la nit, a 11:15, quan el turisme es va precipitar contra el vehicle aparcat. Agents de la policia municipal van fer la prova d'alcoholèmia al conductor de 64 anys, que va donar positiu amb un resultat de 0,79, duplicant la taxa màxima permesa. La policia va immobilitzar el vehicle i ha denunciat l'home per un delicte contra la seguretat vial.
Més de 250 persones passen pel dia de portes obertes de l'ESDI.
Els visitants van poder fer una visita a les instal·lacions del centre, així com assistir a les xerrades de professors i exalumnes que treballen o han cursat els estudis al centre sabadellenc. L'objectiu és donar a conèixer els estudis de disseny i moda que s'imparteixen abans d'obrir les matriculacions del curs 2019-2020. L'ESDI ha preparat una segona jornada de portes obertes el pròxim dissabte 6 d'abril.
Temps per la cultura quan falten 10 minuts per arribar al punt de les dues. Alella acull durant un mes l'última exposició de l'artista sabadellenc Francesc Bordas. En aquesta mostra, el pintor i fotògraf provoca el visitant amb obres contemplatives amb la voluntat de no fer reflexionar l'espectador, sinó simplement, Helena, entretenir-lo.
L'exposició Lluminescències agrupa fins a un total de 8 pintures, diverses fotografies i fins i tot alguna escultura de l'artista Francesc Bordas, sabadellenc de naixement, que ha exposat al llarg de la seva carrera en diferents ciutats d'Europa, com Múnic o París. El mateix Bordas explica que les seves obres no expliquen una història, no són representatives, sinó que, contràriament, simplement busquen potenciar l'esperit contemplatiu del visitant.
Doncs visualment una energia continguda a fi de que les obres puguin existir per elles mateixes. O sigui, no és una obra que t'expliqui una història. És una obra que per ella existeix i llavors si tu entres en el joc contemplatiu de tot el que representa la contemplació, vull dir, no es tracta d'apreciar que t'agradi un tub o que t'agradi una línia. Si no entres en aquest joc, doncs llavors l'obra pot també enviar alguna cosa de part seva, no?
Tot i que l'artista sabadellenc no busca explicar una història o una llegenda, Bordas assegura que totes les obres exposades sí que es regeixen sota un mateix significat.
Una unitat que podríem situar en l'art concret, una simplificació d'elements doncs, que jo miro del meu entorn, i tot això com a unitat té el color, la vibració, de forma molt sintètica, vull dir, sí, evidentment, tot el que he anomenat, el treball està en posar-ho també en un context simple, o sigui, que faci una unitat, vaja.
L'exposició es pot veure fins al dia 15 d'abril a l'Espai d'Art i Creació Can Manyer de l'Ella.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I avui us volem explicar com afectaria un Brexit dur a les empreses sabadellenques amb negoci al Regne Unit. D'una banda, regna la incertesa per com acabarà tot el procés, sobretot després que el Parlament Britànic hagi rebutjat els 4 models alternatius a una sortida dura. Les perspectives són impostos duaners, aranzels i la pèrdua del certificat europeu pels productes amb matèries primeres britàniques. Pere.
Ara mateix hi ha sobre la taula la possibilitat que el Regne Unit acabi sent tractat com un tercer país, és a dir, totalment desvinculat de la Comunitat Europea, o bé que tingui un tracte preferent, com Suïssa o Andorra. D'això en depèn bona part del futur de les empreses sabadellenques amb negocis vinculats al Regne Unit. Principalment veuran perjudicats els preus de les importacions i també els terminis per entregar els productes que es poden allargar. Tot això afegit a un altre problema més complex que Laura Rodríguez, cap d'assessoria en comerç internacional de la Cambra de Comerç, ha explicat al programa Al Matí.
en funció de quina matèria prima estiguem incorporant en el nostre producte, o quin component o quina peça estiguem incorporant en el nostre producte, i quin percentatge del nostre producte final això representa, doncs haurem de dir que aquesta mercaderia és originària del Regne Unit. Potser no podrem continuar dient el que dèiem fins ara, que és que la mercaderia era originària de la Unió Europea.
Des de l'ENS Cameral han posat fil a l'agulla i han començat a assessorar les empreses de la ciutat que treballen a l'illa britànica. La idea principal és que es preparin pel pitjor dels escenaris.
És sobretot que revisin les condicions contractuals que tenen amb els seus clients i els seus proveïdors. Per què els hi recomanem això? Doncs sobretot els hi recomanem per mitigar els possibles efectes que tindran a partir del 12 d'abril els tràmits duaners, sigui amb la categoria que sigui. Nosaltres sempre els hi recomanem des del punt de vista, doncs, que serà un Brexit, un hard Brexit.
Entre els principals sectors sabadellencs que tenen interessos al Regne Unit hi ha el químic i el farmacèutic, les empreses alimentàries i el sector de l'automoció.
I més enllà del Brexit, hi ha altres informacions de la jornada més enllà de la ciutat, i és que avui s'ha reobert el judici del procés amb les declaracions de diversos caps de la Policia Nacional i altres agents dels cossos de seguretat.
El comissari en cap de la Brigada d'Informació a Catalunya ha assegurat que tenen registrades 5 agressions a policies l'1 d'octubre per part de Roger Espanyol, lesionat per una pilota de goma.
Los servicios de orden público tuvieron que hacer uso de lanzamiento de pelotas, y una de ellas, como digo, lamentablemente, pues le causó lesiones a uno de los manifestantes hostiles, que por cierto estuvo en primera fila. Tenemos recogido también en un informe que se ha remitido al juzgado de instrucción 5 agresiones directas por parte de esta persona hacia funcionarios policiales.
Per altra banda, ha criticat l'actitud, ha dit, passiva dels Mossos d'Esquadra durant la jornada i ha recalcat que tenien instruccions de no col·laborar amb ells.
La verdad es que fue passiva en la mayoría de los casos. Hubo algunos casos con nosotros y con Guardia Civil de obstaculización, pero la mayor parte de las veces fue de pasividad. Y es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos, a no de colaborar.
Avui també ha de declarar l'inspector que va analitzar les imatges gravades per les càmeres de la Policia Nacional durant el referèndum.
I acabem de conèixer que el síndic ha recorregut a la Junta Electoral Central la prohibició de l'expressió presos polítics als professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Rafael Ribó argumenta que el concepte està reconegut pel dret internacional i es podria adequar a la realitat dels líders empresonats. Més coses. Detingut l'advocat José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, en una operació anticorrupció.
S'investiguen contractes arreglats en l'etapa del govern del Partit Popular a l'Ajuntament de la capital d'aquesta comunitat. A hores d'ara ja hi ha hagut més d'una desena de registres i hi ha diversos arrestats.
11 detinguts per agressió i abús sexual d'una noia a Tarragona.
Els joves s'haurien aprofitat de la menor quan es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues el passat 19 de març. 10 de les detencions van quedar sense efecte, mentre que per l'onzena la menor va passar a mans de la Fiscalia.
I precisament el Partit dels Socialistes, Junts per Catalunya, Esquerra, Ciutadans i Partit Popular han registrat una petició per crear una comissió d'estudi al Parlament sobre abusos sexuals. En roda de premsa des de la Cambra Catalana, el diputat del PSC, Raúl Moreno, ha explicat que la voluntat és construir i no buscar només responsables. El PSC va decidir impulsar aquesta comissió d'estudi després que la setmana passada els comuns plantegessin la necessitat d'impulsar una comissió d'investigació sobre aquesta qüestió, que es debatrà al ple d'aquesta setmana a través d'una moció de Catalunya en Comú Podem. Moreno ha argumentat que el marc idoni és una comissió d'estudi perquè s'han d'intentar analitzar canvis legislatius més enllà d'investigar aquests casos que s'han destapat a Catalunya. Així posem el punt final. Fins aquí un Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba l'Hotel Suís carregat de l'última hora sobre el Centre d'Esports Sabadell i el fitxatge d'Antonio Hidalgo com a entrenador del primer equip després del cessament el cap de setmana de Kiko Ramírez. Que vagi bé, fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.